Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Obrim aquest espai de mitja hora diari en el qual repassem l'actualitat esportiva a casa nostra. Com cada dijous, avui aprofitarem per parlar i escoltar les vivències de diferents protagonistes de l'esport a casa nostra. Parlarem avui amb tres protagonistes en concret. Començarem amb el Llibert Mill, membre i president del Club Ciclista La Marca, per parlar de l'ultramarató que tenia lloc a Castellbí fa una setmana, el passat cap de setmana. Tot un èxit, després de mesos de treball, de molta feina, intentant donar forma a aquesta nova edició d'un esdeveniment en el qual està treballant aquest club, un club jove, amb molts projectes entre mans i que també busca engrescar cada vegada a més gent. També us recordarem que aquest cap de setmana l'Atlètic Vilafranca disputa un partit clau, un partit fonamental en el seu, pel que fa al seu futur a la segona catalana i aquestes aspiracions de pujar a primera en aquest play-off. Partit demà, aquest dissabte, demà no, aquest dissabte, a 6:15 de la tarda, davant els Sitges, el Municipal, un partit important per tots dos, sobretot per l'Atlètic, que vol arribar a l'última jornada, depenent de si mateix, per jugar aquest play-off i, per tant, pujar a la primera catalana. Recordem que pugen els tres primers classificats d'aquesta segona fase i també dels dos millors quarts classificats de tots els grups. Per tant, ara mateix l'Atlètic pujaria com a millor quart, però vol assegurar-se pujar com a un dels tres primers classificats del seu grup. Ara mateix, opcions pels sis equips del grup que podrien mantenir opcions de pujar fins a l'última jornada. I també parlarem de la presentació de la 11a cursa d'orientació Lluís Barrera, que coorganitzen els Xicots de Vilafranca i el Club Esportiu Penedès. Parlarem amb Lluís Padró perquè ens comenti, ens expliqui les línies mestres d'aquesta 11a edició, d'aquesta cursa d'orientació, un tipus de cursa que va tenir el seu boom aquí a la zona del Gran Penedès, però que en els darrers anys també ha patit un retrocés. En parlarem de tot això en la propera mitja hora.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs quan passen 5 minuts de 2:15 del migdia, comencem parlant d'aquesta ultramarató de La Marca, que tenia lloc el passat cap de setmana, i per parlar-ne saludem el Llibert Mill, un amic d'aquest programa que ja ens ha visitat alguna que altra vegada. Llibert, bona tarda.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Bé, primer de tot, felicitar-vos, no?, per tirar endavant aquesta segona edició de l'ultramarató. Tu mateix ho deies a xarxes, hores després de fer aquesta segona edició. Ho heu tornat a fer, ho hem tornat a fer. Bé, d'alguna manera, els que seguim i estem atents, no?, al que feu al club, doncs sabem que no ha estat fàcil, no?, tirar endavant aquesta segona edició.
Bueno, exacte, exactament. Vull dir, fins 10 dies abans, vull dir, no teníem clar si ho tiraríem endavant, perquè, bueno, teníem una participació baixa i nosaltres, com ens financiem únicament de les inscripcions dels corredors, vull dir, no volíem ser deficitaris, no?, com ja vam ser-ho l'any passat. Aleshores, doncs, bueno, havíem pres aquesta decisió que si no arribàvem a un cupo d'inscripcions no ho tiraríem endavant. I, bueno, al final, doncs, el que passa, no?, l'ajuda d'aquí, ajuda d'allà, doncs ho vam fer i després, bueno, les expectatives es van complir de sobres.
Aquí, revisant, per exemple, doncs, els comentaris que us feien que et feien en el teu Instagram, el post que vas fer a la publicació, també molts missatges d'ànims i de felicitació, no?, pel que es van trobar.
Sí, sí, aquesta va ser una mica la sorpresa, no? Vull dir, nosaltres ja sabem que la feina que es fa i el recorregut que plantegem, doncs, és molt... Vull dir, té molts atractius i està molt bé, és molt complet, però així com l'any passat, potser molta gent es queixava de la duresa o això, Aquí no, aquí al contrari, vull dir, van, tot i ser dur, van acabar i molta gent ja estaven esperant l'edició de l'any que ve. Vull dir, i, bueno, i això ha donat uns ànims i bueno, és, jo crec que aquest any es fidelitzarà una mica la, aquesta participació.
En parlaves d'aquesta edició del 2024, que seria la tercera, pel que fa a aquesta segona. Com va anar una mica, com es va desenvolupar tota la jornada, en quanta gent vau comptar?
Bueno, molt bé. Bueno, de fet, clar, nosaltres ens havíem plantejat almenys fer 100 inscripcions i al final van ser 112, vull dir que va estar per sobre de lo que esperàvem. I, bueno, el dia va ser perfecte per fer bicicleta. Vull dir, va ploure una mica el dia abans, va deixar un terreny que feia molts mesos que no el teníem. I, bueno, tot va anar sobre rodes, perquè pràcticament no van haver-hi abandonament. Vull dir, em penso que el vaig comptar i no sé si eren 4 o 5. I bueno, i aleshores pues, va anar tot amb normalitat i la gent va disfrutar molt.
Sobretot això és el que es busca, no? Que al final els participants puguin gaudir d'aquest recorregut que prepareu. Et veiem també setmanes enrere doncs, acabant de polir aquests últims detalls, que d'alguna manera també és la tasca, no? que et toca al llarg dels 12 mesos restants.
Sí, en el meu cas aquí, això bàsicament el recorregut me'n cuido jo i, bueno, i el que és la logística també. Aleshores, en el dia de la prova sí que estan allà tots els voluntaris donant un cop de mà, perquè hi ha forces avituallaments, vull dir, aquest any n'hi havia 7, més el de més. I, bueno, i clar, hem de controlar alguna cruïlla, bueno, s'han de fer moltes coses, i sobretot, que era el que nosaltres no volíem tirar cap enrere, era tot el temps que havíem perdut amb els permisos, amb tota la burocràcia que s'ha de fer avui en dia per fer alguna cosa així.
Parlem una mica d'això, perquè per tirar endavant una cursa així, hi ha molts impediments, molts problemes?
Bueno, més que impediments, hi ha burocràcia. I aleshores estem en una societat que tu quan fas una cosa legal, legal vol dir que estàs registrat en un calendari, que estàs a dintre de la federació, aleshores, clar, doncs hi ha una sèrie de permisos que has de tindre i avui en dia és el que la majoria d'organitzadors tenen enrere moltes coses, no? Perquè, bueno, perquè tot s'allarga, s'ha de fer amb molta antelació, hi ha cops que les contestacions doncs, o són molt justes o et fan variar coses. Bueno, és tot un procés que quan ja ho vas fent, doncs, bueno, ja ho tens una mica per mà, però clar, s'ha de fer en temps.
També el fet, el grau de l'experiència doncs, és important. Pel que fa a l'edició de l'any que ve, que imagino que ja doncs, li estàs donant voltes, no? Perquè això no es fa en poquets dies, això és una feina de fons, una cursa de fons. D'alguna manera hi ha canvis que et vinguin al cap, coses que diguis, aquesta millora bueno, la podíem fer?
Home, de millora, nosaltres aquest any, al final va haver-hi una feina, que és la de, una mica la d'imatge que dones, no? Sobretot de la sortida, l'arribada, bueno, els pòdiums i això, que, clar, com ho vam decidir tot a última hora, si ho tiràvem endavant o no, doncs això va quedar una mica orfe, no? Vull dir, va quedar una mica que, bueno, que s'hagués pogut fer un fotocol, bueno, algú perquè la gent, pues, la foto amb una mica, pues, posar amb la marca, no? Però per altres coses, bàsicament el que canviarem serà el recorregut, que cada any és diferent, i mirarem d'ensenyar coses diferents i ja està. I a partir d'aquí tenim la línia marcada de com ho fem i ja està.
Perquè al final també del que es tracta aquesta altra marató, o al final qualsevol cursa, també és donar visibilitat, no?, al territori, com tu bé deies, doncs, mostrar als participants diferents llocs del municipi en aquest cas.
Sí, sí, clar. I aleshores, al fer tot aquest quilometratge, clar, no estem només donant una volta aquí al Penedès, que és el que molta gent es pensa o que ja ho fan altres. Nosaltres toquem 4 comarques, 2 províncies, aquest any de municipis em penso que eren 10 municipis. Llavors, clar, vull dir, ensenyem una cosa que no està molt explotada a nivell turístic, que és tot l'interior que tenim tocant amb l'Alt Camp, amb el Baix Penedès o amb l'Anoia, i, bueno, i tombem per allà que molta gent ho desconeix.
Doncs, Llibert, un plaer xerrar amb tu tota aquesta estona i, sobretot, content de que aquesta ultramarató l'hagueu pogut tirar endavant i al final hagueu pogut extreure aquesta lectura positiva, que al final era un dels objectius també, fer un esdeveniment així i que la resposta sigui bona i hi hagi satisfacció, no?, per part vostra.
Sí, 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 clar, vull dir, això vull dir, ens omple, vull dir, veus que fas activitats que surten una mica de lo normal i això, veure que hi ha una resposta i sobretot vull dir, aquest sentiment que havia, no?, el dissabte, de que la gent ho vol. Aleshores, pues, mira, cap endavant.
Doncs, Llibert, que vagi molt bé i una abraçada.
Vinga, moltes gràcies. Adéu.
Estàs perdut? Desorientat?
Vale,
no saps què fer el diumenge 4 de juny al matí? Doncs inscriu-te a la 11a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera, que es fa a Vilafranca. Organitzada pels Xicots de Vilafranca, Esportiu Penedès i la Lliga de Curses d'Orientació Gran Penedès. Oberta a tothom, grans i petits, esportistes i afeccionats. Dues curses, dos nivells i un sol esperit, l'esport i la festa. No és necessari ser un campió. Hi haurà una cursa popular que es pot fer caminant i amb la família i pels amants de l'esport de competició, una prova d'esforç i habilitat. Per més informació, entra al web cursaorientacionlluisbarrera.blogspot.com. També pots trobar-nos al Facebook i al local social dels Xicots de Vilafranca, Cal Noi Noi. La cursa sortirà de la plaça Milà i Fontanals. El diumenge 4 de juny, 11a cursa d'orientació Lluís Barrera.
Doncs estem a punt d'arribar a 3:15 del migdia i tornarà per parlar d'aquesta cursa d'orientació Lluís Barrera, que enguany arriba a la 11a edició i, de fet, aquesta edició es presentava aquest dimarts a la tarda al local dels Xicots, a Cal Noi Noi. Aquesta cursa organitzada pels Xicots, per la colla i també pel Club Esportiu Penedès. Per parlar-ne, saludem a Lluís Padró, que ja el tenim al telèfon. Lluís, bona tarda.
Hola, molt bones, què tal?
Molt bé, doncs parlem d'aquesta cursa que, com dèiem, presentàveu aquest dimarts al local de Cal Noi Noi, 11a edició d'aquesta cursa d'orientació. Després parlarem, no, també de la situació d'aquest tipus de curses aquí a la zona del Gran Penedès, però comencem parlant d'aquesta en concret, que és una de les que es manté i també amb bona resposta de la gent, no?
Sí, sí, sí. Mira, ara el que comentaves, el dimarts vam presentar la cursa, serà el diumenge 4, o sigui, aquest diumenge no l'altre, i amb moltes ganes d'un any més. I ja és l'11a edició de poder compartir aquesta cursa amb tota la gent de la vila i tots els que venen a participar de fora.
La gent que vulgui participar ho té fàcil, perquè les inscripcions ja estan obertes, però fins i tot el mateix dia es poden formalitzar, no?
Ah, exacte. Sí, qui vulgui participar de la cursa pot accedir a la pàgina web i a l'apartat d'inscripcions. Poden apuntar-se a les dues modalitats que tenim. A la familiar, que és una cursa pel centre de Vilafranca, més adreçada sobretot a les famílies i per compartir una bona estona, on a cada punt, en cada cita, s'ha de superar una prova, estil gincama, i llavors també es poden apuntar a la cursa llarga, que aquesta sí que és la més competitiva, que aquesta ja és per apartant-se de Vilafranca, un recorregut que no està predefinit, sinó que has d'anar agafant la vintena de fites que posarem per aquí a la comarca.
L'altre dia a la presentació ho comentàveu, que bé, al trobar cada punt que es marca en el mapa, doncs també hi ha, s'ha de completar, diguéssim, un repte, una fita. Tenint en compte el que s'ha pogut fer en aquests anys previs, posem-nos un exemple.
Sí, això és en la cursa familiar. La familiar és la que s'han de superar aquestes proves. A la llarga, no, a la llarga, senzillament, a la que trobes la fita, la marques amb la targeta de control i vas a buscar la següent. Però la familiar, aquestes edicions, el que ha agradat molt a la gent és això, de que no només era anar a trobar la fita i marcar-la, sinó que, a més, doncs, hi havia, en aquest any ens donen un cop de mà, com els darrers anys, el grau superior d'activitats socioesportives de l'Institut Milà i Fontanals, que són uns xicots que estan molt motivats per fer-los les proves, perquè la gent s'ho passi bé. I, bueno, són proves ràpides de realitzar, doncs, proves de punteria o d'equilibris, de no sé, anat fent de també d'empastifar-se una mica, alguna també hi ha.
Sí, una mica molt el que comentaves, no? Molt similar a una gimcana, no?
Sí. Això per la part familiar, no? Que és algo que agrada de compartir amb grups de canalla i amb famílies.
Després tenim la llarga, que vosaltres comenteu... Clar, al final el recorregut que cadascú faci, bé, depèn de les habilitats, no? I aquesta capacitat d'orientar-se.
No volem dir mai els quilòmetres que són, perquè, clar, depenent de l'estratègia que es fa i del recorregut que es munta, doncs són més o menys quilòmetres. I tampoc no podem dir la zona per on es farà, perquè això és un misteri fins que gira el mapa en el moment de la sortida. Però sí que això, que seran una vintena de cites i que, així com les curses d'orientació, bueno, per la gent que no ho sàpiga, són curses on el recorregut no està predefinit prèviament, sinó que en el moment de la sortida s'entrega un mapa on hi ha els punts per on s'ha d'anar a marcar la fita i el que fem nosaltres és que hagin de triar el millor recorregut, el que els sigui més ràpid i on te puntuïn més, amb les dues hores i mitja que deixem de marge.
La cursa curta començarà a 2:15 del matí. Comentàveu que serà doncs una mica pel centre de Vilafranca i ja sí que aquesta llarga...
Al revés, la llarga comença a 9:15
exacte,
i
exactament.
La familiar a 9:45.
Exactament. I dèieu que la curta sí que serà doncs una mica pel centre de Vilafranca, l'altra ja doncs una mica més...
Ens apartem.
Sí. Aquí també a la web, de fet, llegia, no?, camins rurals, vinyes, però sense desvetllar tampoc secrets del recorregut, això ja ho descobrirà.
A l'últim moment.
Exactament. Pel que fa a les inscripcions, vosaltres comptàveu amb uns 300, 350 com a molt màxim?
Sí, molt. Últimament les edicions són això, són uns 250 participants, 300... Clar, són unes curses molt, molt específiques, no són les típiques curses de running que es pot arreplegar en riuades de gent, sinó que són molt especialitzades i sí que és un, com a mínim per la cursa llarga, és un perfil molt, molt específic, no? Però sí que el que ens ha interessat sempre és de donar a conèixer aquesta modalitat esportiva i bueno, anar-los enganxant inicialment amb la cursa familiar perquè després acabéssim fent el salt a la llarga, no? I això és una cosa que sí que el fet de tenir 11 edicions, veiem que molts que començaven doncs, fent aquesta gincama que dèiem, amb pocs anys doncs, ja podíem participar a la llarga i donàvem a conèixer aquesta modalitat esportiva, que al final era un dels objectius quan vam arrencar la cursa.
I tornant una mica també al tema d'inscripcions, preus molt assequibles, preus molt populars. A la cursa curta vau comentar 3 euros si es fa de forma anticipada, 8 a la llarga, això sí, amb un plus, no?, si es fa el mateix dia.
Sí, per tal de tenir una miqueta controlat el personal i si el que fem és de sumar 2 euros si les inscripcions es fan el mateix dia. Però bueno, sempre hem intentat que fossin preus molt populars perquè pogués participar el màxim de gent i que com a mínim el tema econòmic no fos una dificultat a l'hora de tenir gent que vulgui participar.
Dèieu que a la presentació comentàveu, arran d'aquestes curses d'orientació, que fa uns anys potser sí que hi havia aquest boom, hi havia un nombre més gran, no?, de curses d'aquest tipus. Ara mateix sí que potser es viu un moment més complicat a nivell d'oferta, no?
Sí, aquí ens hem trobat, sobretot arrel de la pandèmia, que hi ha hagut una baixada important. O sigui, abans de la pandèmia s'havia creat la Lliga de Curses d'Orientació del Gran Penedès, on les diferents curses que es feien per tot el que era la zona de Penedès, Garraf, fèiem una lligueta on a cada cursa es puntuava i s'acabaven sumant els punts conjunts per poder fer uns guanyadors generals. No? D'això eren unes 9 curses, 8, 10 curses. Però després de la pandèmia, d'aquestes que es feien, pràcticament només en queden 2 o 3. I bueno, suposo que és el tema aquest organitzatiu. No? La pandèmia va fer que esperés un parell d'anys aquestes dinàmiques que ja es tenia, moltes entitats, no només les d'orientació, sinó moltes altres, d'aquestes dinàmiques que teníem d'organització, i per reemprendre-ho, doncs, bueno, no tothom ha tingut les energies, no? I, bueno, amb això estem contents perquè, com que és una activitat que muntem entre dues entitats, entre Xicots i Esportiu Penedès, més un grup d'amics de Lluís, doncs estem contents per això, no? Que hem sigut tenint la motivació, hem vist que la gent també anava responent a l'hora de participar i a l'hora de col·laborar, i de moment doncs aquí estem insistint.
Doncs a seguir, i sobretot des d'aquí us desitgem que hi hagi molta gent, que hi hagi bona resposta de participants, perquè això estem parlant que és la setmana que ve, el diumenge dia 4, així que...
Ah, que hem passat les eleccions.
Exacte. Doncs, Lluís, un plaer xerrar amb tu i, novament, desitjar-vos que sigui tot un èxit aquesta 11a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera. Inscripcions obertes a través del web cursaorientacionlluisbarrera.blogspot.com. Lluís, una abraçada.
Perfecte, moltes gràcies. Merci per la difusió.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat. Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per a les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques. Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Doncs entrem en els últims 5 minuts de programa i aprofitem ara per parlar de futbol, d'aquest play-off d'ascens a Primera Catalana que està disputant en aquestes últimes setmanes l'Atlètic Vilafranca. Un equip que aquest dissabte viu un partit crucial, el Municipal davant els Sitges, dissabte a 6:15 de la tarda. És la penúltima jornada d'aquest play-off i l'equip vol assegurar aquest ascens de categoria. Ara mateix, màxima igualtat al grup. De fet, els 6 equips que el conformen tenen opcions encara de pujar de categoria. Per tant, queden 2 jornades per davant crucials en les quals l'Atlètic té una bona situació a la classificació. Podria pujar com un dels millors quarts, però encara pot finalitzar entre els 3 primers i qui sap si com a primer de grup. Per fer-ho, important, aconseguir un bon resultat davant els Sitges, que arriba com a primer amb un avantatge de 3 punts respecte als vilafranquins. Per parlar d'això, saludem el Jaume de Castro. Jaume, bona tarda.
Molt bones, què tal?
Com anem?
Bé, molt bé. Vosaltres, què tal?
Doncs aquí estem. Aviam, arribem al final. Això ens ha passat molt ràpid, aquest play-off. Semblaven moltes jornades, però ens ho hem ventilat ben ràpid i arribem ben situats.
Sí, la veritat que sí. La veritat que estem força satisfets dels resultats que hem tret fins ara. Sí que és veritat, doncs, que queden aquests 2 partits que, com bé has dit, els 6 equips encara tenen opcions de tot. I al final sabem que tot passa per aquest dissabte, que és el partit més important de la temporada. I esperem guanyar a casa per, com a mínim, tenir forces números de tenir-ho lligat.
S'han viscut partits molt intensos, equips molt parells en aquesta segona fase, i sobretot amb aquest component, no, territorial, aquests derbis contra Cubelles o aquest mateix contra els Sitges de dissabte, que també en certa manera condiciona, no, el que és un partit.
Sí, al final són equips que entre tots els jugadors ja ens coneixem. Amb els Sitges ja portem molts partits d'aquesta temporada jugats, i al final això fa que sigui un al·licient només per competir el partit.
Com creus tu que es presenta aquest derbi contra els Sitges?
Bueno, al final els equips surten ara, bueno, ja ho heu vist, que de tots aquests partits que s'han jugat fins ara només hi ha hagut una victòria visitant. Els equips de casa acostumen a predominar, que acostumen a treure els partits, però bueno, al final sabem que si guanyem ens podem col·locar també primer segons com acabi la jornada, i al final doncs nosaltres direm a pel partit. Sí, ja sí que és veritat que crec que amb un punt ja ho té fet, o gairebé fet, però nosaltres sortirem a guanyar per no haver-nos de jugar tot l'última jornada i arribar com a mínim amb més opcions.
Abans del play-off vau incidir molt en això, en el fet que guanyar els punts a casa seria fonamental i realment s'ha vist així, però no només per vosaltres, sinó per la resta d'equips, perquè ha estat així. Treure punts fora de casa com a visitant ha estat pràcticament impossible per els sis equips.
Sí, la veritat que costa molt. Els equips ja estan fets bastant a casa i al final també són bastant conservadors. Al final no acostumen a veure partits de gaires gols, perquè al final tot el que sigui sumar al final és positiu, no? I per això jo penso que els equips cada cop més s'han fet forts a casa i nosaltres esperem que el dissabte els pugui ser així.
També esteu fent aquesta crida a través de les xarxes socials per engrescar la gent que vagi al municipal. Sempre que juga un partit a casa ho diem. Quanta més gent millor, i generar aquest ambient favorable. Que el vent d'alguna manera acompanya l'equip.
Sí, no, esperem que hem fet una crida també als jugadors de futbol base i familiars per veure si la gent s'anima. La veritat que a poc doncs, la gent va responent més. Ara que també fa doncs, millor temps, a part, és l'últim partit a casa, intentarem que hi hagi un bon ambient i que puguin acompanyar l'equip.
Doncs Jaume, allà estarem per explicar-ho a través de la ràdio i també cobrirem aquest partit a través de Penedès Televisió. La setmana que ve esperem poder explicar bones notícies pel que fa a aquest Atlètic Vilafranca, aquest equip doncs, que encara esteu lluitant per aquest ascens de categoria, aquest ascens de primera, que de ben segur doncs, seria una molt bona notícia. Sort i esperem la setmana que ve poder tornar a parlar, però amb bones notícies.
I tant, esperem que sí. Doncs ens veiem dissabte, Eric. Moltes
Jaume,
gràcies.
Una abraçada.
Cuida't, vagi molt bé.
I nosaltres arribem d'aquesta manera al final d'aquest programa d'avui. Us recordem que tornarem demà divendres per fer prèvia d'un nou cap de setmana esportiu. Avui hem parlat de diferents esports, hem acabat parlant de futbol, d'aquest partit important de l'Atlètic Vilafranca. Demà també tornarem amb més protagonistes d'aquest equip i sobretot també per parlar d'hoquei patins, de l'inici de les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga. Recordem que el Noia es veu les cares amb el Barça. Tornem demà.